RAC més 1 i Sexy Dream 1S us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
A la feina ens hi passem una part molt important de la nostra vida, un terç de cada dia feiner, com a mínim. Per això és habitual que sorgeixin relacions de parella o sexuals en l'entorn laboral.
Segons el portal de cites per infidels Ashley Madison, amb el retorn a les oficines després d'un any i mig de pandèmia, el tema s'ha anat animant, però d'embolics sempre n'hi ha hagut.
Fa 15 anys ens vam conèixer a la feina, els dos teníem parella.
La veritat és que va ser molt inesperat i molt sense buscar res.
Vam començar a quedar un dia innocentment per dinar, entre horaris.
Els primers dies sí que eren més complicats perquè ningú ho sabia.
Jo pensava que era, o volia pensar, que només érem amics.
No la vols cagar perquè tens una bona amistat amb aquesta persona.
Vam portar-ho una mica, doncs, amagat.
Sí, tot i que hem de dir que els dos mesos es tenien caladíssims i el tema ja no va poder amagar-se més.
Teníem converses una mica pujadetes de top.
Una companya de feina es va donar i, clar, a partir d'aquí doncs ja vam dir, mira, ho diem i ja està, i no passa res.
Som parella, a dia d'avui, vivim junts i som molt feliços.
Tothom ha pensat alguna vegada embolicar-se amb algú de l'oficina?
I quan la fantasia es converteix en realitat, és millor explicar-ho o mantenir un secret?
Com pot afectar la reputació laboral de les dues persones implicades?
Encara es jutja més les dones quan s'emboliquen amb algú de la feina?
Avui parlem de les relacions a la feina amb la Mireia Muñoz, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Mireia, benvinguda a la revolució sexual.
Moltes gràcies, un plaer.
Per què excita, Mireia, el fet de tenir una aventura o una relació amb algú de la feina? És per allò del morbo, del que està prohibit, de la cosa que sabem que igual no hauríem de fer?
Pot tenir a veure amb el morbo, perquè és veritat que quan ens relacionem amb companys de feina on hi ha una atracció física i on estem veient habitualment hi ha una part de fantasia, moltes vegades fantasegem amb les persones que habitualment veiem i, per tant, ens podem imaginar com serà aquella persona si estiguéssim amb ella al llit o tinguéssim relacions sexuals. Però també és cert que el contacte diari provoca que hi hagi més complicitat, més confiança. Hi ha una part també de proximitat, que això ens pot fer que puguem despertar sentiments no només sexuals, sinó també a nivell romàntic amb aquella persona, no? Que cada vegada ens pugui agradar més perquè passem moltes hores junts. Al final, l'àmbit de la feina ocupa una part important del nostre temps i es pot donar amb la feina com es podria donar en qualsevol altre àmbit, però com hi passem tantes hores, la probabilitat també és més gran si tenim persones, doncs, que siguin de la nostra orientació sexual i ens puguin atraure.
És a dir, és allò que el contacte desperta el desig, o com es diu en castellà, el roce hace el cariño, no?
Exacte, perquè el desig porta el desig i al final, quan hi ha un contacte, pot afavorir també que hi hagi més desig. A la feina, si hi ha un contacte verbal, emocional, inclús físic, perquè encara que no arribem a tenir relacions sexuals, hi hagi una part de que ens toquem, ens abracem, pot afavorir que això també desperti més la nostra sensibilitat, la nostra fantasia i les ganes d'interactuar cada vegada més amb aquella persona.
Però llavors pot ser, per això que dius de que passes moltes hores a la feina i que el contacte desperta el desig i tot això, pot ser que una persona que potser, si la coneguessis en un sol dia, no seria el teu tipus, però de quedar tant, veure-la a la feina, veure-la cada dia, al final t'acaba agradant?
Pot passar per una qüestió, perquè moltes vegades quan hi ha una persona que ens atrau, si la veiem només un cop, és un efecte que es dilueix més ràpidament. Però el fet de veure-la habitualment o que hi hagi, doncs això, en el dia a dia o bastant sovint, està creant un efecte reforçador. És a dir, no només m'ha agradat aquella vegada com puc veure una persona per la tele o un actor i em pot semblar guapa i ja està, sinó que potser veig una persona, m'atrau. L'endemà parlo amb ella i em trobo a gust. El següent torno a parlar amb ella i cada vegada el que en un moment és un input al cervell que seria efímer, el que estem fent és que se senti més i que cada vegada es pugui, bueno, pel reforç positiu, es pugui fer una mica més gran o anar més. Per tant, sí que influiria la quantitat de temps i la freqüència. No és el mateix les persones que es veuen un cop a la setmana que les que es veuen diàriament.
El tema és que nosaltres vam estar una temporada, quan ens vam conèixer, en un coworking. Estàvem, diguem, a diferents empreses, però l'espai era compartit. I directament des d'on jo seia podia veure, doncs, l'altra persona. I com estàvem començant la relació i ens havíem conegut fora de la feina, no volíem que ningú ho sabés encara perquè era molt nou.
La meva parella i jo ens vam conèixer a la feina, vam estar uns mesos abans de començar a sortir. Els primers dies sí que eren més complicats perquè ningú ho sabia. I clar, intentàvem també amb l'eufòria d'aquests primers dies, que estava posar flor de piel tot, era una mica incòmoda, no? Compaginar les dues coses, perquè a més estàvem al mateix departament. Però ja després vam decidir al poc temps explicar-lo i a partir d'aquell moment sí va ser tot més fàcil, no? Al final és algo natural i tothom s'ho va aprendre així.
Clar, els dos testimonis deien que no ho explicaven perquè al principi s'entén que no s'expliqui quan un dels dos de la relació està sent infidel, però fins i tot quan no és així tampoc no s'explica, no, Mireia?
Moltes vegades no, però perquè també depèn. Primer, a part de com han comentat els testimonis, a part del temps que puguin portar i del caràcter, hi ha gent que és més reservada i té por a exposar-se i a que es pugui comentar de la seva vida, i altres persones els hi és més indiferent, però sí que em trobo una por al judici o prejudici que pugui haver per part de les altres persones, de que es pugui comentar i que se'ls pugui veure d'una manera diferent. És a dir, que automàticament, si fins ara eren dues persones absolutament doncs, individuals independents, doncs se'ls associ junts. I molts cops no té per què ser així, però sí que sóc més partidària de naturalitzar-ho i relativitzar-ho lo màxim possible en el moment en què trobem indicat començar a compartir-ho.
I creus que hi ha més parelles que ho porten en secret o més parelles que ho expliquen sense problema?
Si haguéssim de fer una estadística i realment s'han fet estudis, habitualment no s'explica. També depèn del tipus de feina i el tipus d'empresa que sigui. És a dir, normalment els que ho acaben explicant per dir alguna cosa és si tenen doncs, molt bona relació potser amb els companys, hi ha més camaraderia, o per exemple no és el mateix si són doncs, multinacionals, són empreses més grans, o hi ha una relació, per exemple, de molta compatibilitat i això d'alguna manera senten que els hi pot restar d'alguna manera o influir en el seu àmbit professional, encara que són aspectes que no tenen absolutament res a veure, però que depenent de la persona amb la que puguin estar sortint, puguin ser valorats o jutjats d'una manera diferent. Serien aspectes que podrien influir i per un motiu o per un altre no sempre s'explica i predominen fins i tot més per una por a el que puguin pensar els altres, més, hi ha més parelles que no ho expliquen que parelles que sí que ho expliquen.
I què seria més recomanable, doncs, explicar-ho o no explicar-ho o depèn de la situació de cadascú?
Jo sóc molt partidària que m'agrada valorar la situació de cadascú, però sí que és veritat que què succeeix quan no ho expliquem? Que al final no acabem de ser nosaltres mateixos, ens hem d'amagar. Si ens ho prenem com un joc, i per exemple, per la meva parella i jo, té aquest punt de morbo de jugar a que a casa som parella i a la feina som dos desconeguts i al final no acaba afectant la nostra productivitat ni ens acaba desconcentrant, sinó que és part del nostre joc i el nostre codi secret, és fantàstic i no té cap problema. Però si això em porta a que no ens vegin, que no sospitin, ja no és que no ho sàpiguen, sinó que no volem ni donar peu a una sospita i a més és un tema que ens preocupa o ens genera inquietud o angoixa, en aquest cas és molt millor verbalitzar-ho perquè està influenciant emocionalment en el teu context laboral, el teu dia a dia i la teva manera de portar inclús la tasca professional perquè estaràs pendent d'aquests inputs. Per tant, en aquest cas potser, en lloc de facilitar una sèrie d'interpretacions del que poden passar que probablement no siguin ni reals, és millor naturalitzar-ho, comentar-ho i demanar que en aquest sentit no influeixi per res la teva tasca professional amb la personal i ja està.
Hola, doncs jo sóc el Jordi.
Jo sóc l'Alba.
I ens vam conèixer treballant jo a RAC1 i...
Jo a RAC105.
Vam portar-ho una mica, doncs, amagat.
Ens creuàvem pels passadissos i fèiem com si gairebé no ens coneguéssim.
I, de fet, molta gent ens preguntava l'un per l'altre, coneixes aquesta persona, coneixes aquesta altra? I sempre dèiem que de vista.
Dissimulàvem completament.
Sí, jo crec que quan t'emboliques amb algú de la feina tu et penses que dissimules molt, però la gent ho veu.
Doncs sí, i si no espereu, us tenim algun sopar on hi hagi molta gent.
Ah, Mireia, és habitual pensar que ningú ho sàpiga, en realitat tothom ho sàpiga, això també és una cosa a tenir en compte?
Sí, a vegades és un clàssic, perquè no dic que sigui sempre així, però sí que moltes vegades pensem que ho estem dissimulant bé i després és molt complicat amagar, a vegades, bueno, mirades o algun tipus de somriure. Si estem en una fase d'enamorament inicial, pot haver gestos de comunicació no verbal que ens puguin delatar. Llavors sí que a vegades hi ha persones que ho saben dissimular molt bé i hi ha entorns que potser estan absolutament absorts amb la feina i no se n'adonen, però sí que jo m'he trobat situacions que actualment alguna cosa s'escapa o alguna persona se n'adona.
Hi ha una fantasia habitual relacionada amb les dinàmiques de poder, que és la d'un cap embolicant-se amb un treballador de l'empresa o al revés, ser un treballador que té fantasies amb algú que està per sobre. T'hi trobes molts casos d'aquest tipus?
És més recurrent, almenys, és més probable a nivell també que transcendeixi, no? Però que hi hagin parelles d'igual a igual que a nivell de jerarquia que estigui en un cap. Sí que a vegades amb el que arriba potser són a nivell d'aventures, a nivell de relació més estable n'hi ha, però el percentatge en comparació és més baix que les relacions, com deia, d'igual a igual. En aquest cas també la manera de viure la relació és diferent. Si estem en unes condicions diferents, que si hi ha una jerarquia, no? Però sí que és veritat que en el primer dels casos, si és una persona que tenim una relació a nivell professional similar, ens podem entendre millor, pot haver menys diferències i d'aquesta manera no es crea tant aquest punt de, a nivell de prejudici social, de que es puguin posar algun tipus de mites, de tracte de favor o d'opinions que puguin resultar incòmodes per les dues persones i per un mateix també que es pugui sentir inferior, insegur respecte a la seva parella, no? Com dic, n'hi ha, però potser els casos no transcendeixen tant.
Això de que t'exciti tenir una relació amb un superior, com s'explica quan en teoria sabem que pot tenir moltes conseqüències dolentes? Quin mecanisme fa que això tingui tant, provoqui excitació o fantasies?
Perquè crec que potser hauríem de diferenciar el que és la part més racional de la part més eròtica, sexual. A nivell mental som conscients que té conseqüències i que potser no seria la millor idea, però sí que és veritat que a nivell de fantasia i aquesta eròtica del poder i que moltes vegades inclús tinc pacients que a vegades quan no han arribat a fer-ho realitat, però quan han tingut fantasies, sí que és recurrent de dir, ai, pues, a vegades m'imagino un jefe, un cap, o m'imagino una persona que no té una relació directa, però que veuen que té un càrrec superior al seu i a vegades també fantasegen. Llavors aquesta fantasia, d'aquesta eròtica del poder sempre ha estat. A l'hora de portar-la a la realitat, té els seus inconvenients, però no vol dir que la persona des d'aquesta fantasia i des d'aquestes ganes d'experimentar s'atreveixi i s'animi a portar-la a terme.
A la pràctica, tu deies, Mireia, una de les situacions més habituals és embolicar-se amb els companys i no amb el cap. I això també ho diu una enquesta del portal de cites per a infidels Ashley Madison. Ens ho explicava el seu portaveu a Europa, Christoph Kramer.
La realitat és que 39% de la gent realment està tenint una aventura amb un col·lega, una persona del mateix nivell jeràrquic. Són les persones amb les que passis major temps de l'oficina i, per tant, hi ha més probabilitat de començar, no?, unes relacions més que laborals i més personals.
És a dir, que potser la fantasia sí que és la del tema del cap, però a la pràctica és més habitual fer-ho amb els companys, no?
Exacte. Sí que potser, si potser prospera més, poden haver-hi casos i a vegades aquests casos també de dir que s'ha de vigilar perquè en algunes ocasions no només pot no sortir bé de cara a conseqüències laborals, sinó que s'han donat també casos de que ha començat com una relació consentida i després hi ha hagut una part d'assetjament sexual, és a dir, que després que en un moment donat hi hagi una situació no extrapola que hagi d'haver una continuïtat i si no això sí que seria denunciable, no? Però si no sí que habitualment predomina més la part de companys, també perquè al final passen més temps junts, perquè un cap pot haver aquesta fantasia però es veu més inaccessible. Un company estem més mà a mà i hi ha una certa proximitat no només física sinó també doncs, a nivell de funcions, a nivell emocional. És una persona amb la que jo em puc sentir potser també més còmoda a l'hora d'obrir-me també en aquella persona i això també ajuda.
Que se sàpiga a la feina que hi ha aquesta relació, té el mateix efecte en la reputació laboral d'homes i dones o encara amb això també hi ha molt masclisme en la interpretació que fa la gent de que hi pugui una relació a dins del l'entorn laboral?
Per part meva encara continuo pensant que n'hi ha part de discriminació i masclisme, sobretot si hi ha una diferència a nivell de subordinació, és a dir, que el que parlàvem abans, un cap i en aquest cas una treballadora, si és mona, si és maca, si és jove, si predominen molts prejudicis d'aquest tipus i això doncs resta totalment en contra del que és la imatge professional i de que siguin aspectes que no necessàriament s'hagin de donar, que després hi hagi una situació que es donin aquestes variables no vol dir que no pugui sorgir un sentiment, però sí que encara predominen, encara es donen i quan més distància hi ha entre els càrrecs de les dues persones que tenen una relació sentimental, més comentaris es fan al respecte, desgraciadament.
I en aquest mateix sentit, també es penalitzen més les aventures, perquè estem parlant molt d'una relació en la que hi ha amor i tot queda molt bé, però una dona que tingui relacions amb uns quants companys seus, no se la veu igual com amb un home que tingui relacions amb unes quantes companyes seves.
Totalment. Si, per exemple, hi ha una dona o una noia que té relació amb una persona, amb un home, parlo de relacions heterosexuals perquè estem parlant d'una discriminació entre gèneres, no hi ha cap problema perquè és cap a una persona, s'entén que és una relació que ha sorgit a la feina, que a més si es dona d'igual a igual suposa tant de problema i que a més s'ha focalitzat en una persona. Però si aquesta dona després té una relació amb un altre company i després amb un altre, aquí sí que és on encara continua havent aquesta influència a nivell social i aquí hi ha més comentari crític, discriminatori, reprovatori, que en aquest cas és completament injust, clar.
Embolicar-se amb algú de la feina pot semblar perillós, però segons Ashley Madison, en realitat no hi ha gaires conseqüències negatives i fins i tot n'hi pot haver de positives.
La majoria no han tingut cap implicacions pel seu treball. Un 20% sí que ha estat més productiu, el que és sorprenent, i un altre 21% ho ha fet perquè el seu treball és molt avorrit i potser també que la gent l'agradi, no? El risc i la possibilitat de ser descobert.
Per tant, més motivació i més productivitat, fins i tot apuntava el portaveu d'Ashley Madison. I estàs d'acord, Mireia? Pot passar això?
Sí, jo per part meva considero que poden haver-hi tant motius positius com negatius depenent del tipus de relació i de com portem també la relació com a les dues persones que la formin, no? Com a avantatges, sí que és cert que pot haver més motivació. Jo també, per exemple, inclouria la part de que hi hagi una rutina. I una rutina pot ser el fet del plaer d'anar a treballar amb la teva parella, esmorzar junts i que això ens agradi perquè compartim una sèrie d'hàbits. Afegiria allò de compartir també interessos, que al final hi ha parelles que a vegades m'expliquen és que la meva parella no entén la meva feina. Quan jo estic frustrat, quan jo em sento malament, a vegades hi ha una sensació de falta d'empatia. En aquest cas, com un altre avantatge seria que ens podem entendre molt més i que en aquest sentit podem empatitzar i pot haver un grau més de confiança. Coses d'inconvenients que ens poden jugar en contra, com dèiem, el no saber diferenciar la part personal de la part professional i que arribi un moment que quan estiguem a casa no acabem de desconnectar, que inclús ens emportem baralles, discussions i estiguem a casa seguint comentant els mateixos temes, el que es crea un ambient que no és el que hauria de ser de parella, més tens, o si tenim càrrecs on hi ha una diferència de poder, com dèiem abans, que hi hagi també aquesta part de no falta de seguretat algunes vegades, o que, per exemple, hi hagi un inconvenient a la feina, un malestar, i no sapiguem separar el nostre rol com a parella del nostre rol professional. I en aquest sentit, quan estiguem a la feina, tractem a la nostra parella com si fos la nostra parella quan ella és el nostre company i que si en algun moment està passant alguna cosa pugui passar factura. Aquest tipus de coses sí que és important cuidar-les perquè si no ens estarem ficant d'una manera més intrusiva en aquest espai i pot ser contraproduent.
I tu quines recomanacions faries en cas que una parella ho porti d'amagat, tingui una relació a la feina però ho porti d'amagat? Quines recomanacions faries per portar-ho de la millor manera possible?
Crec que és molt important que hi hagi una bona comunicació sempre des de com et sents quan estem a la feina. Hi ha algun moment que et sentis còmode o incòmode o hi ha alguna cosa que et pugui afectar? No dir que no es pugui parlar mai de feina en la nostra relació personal, però sí que han d'haver espais, especialment quan són espais d'intimitat, que llavors aquests temes sí que ens poden restar energia i ens podrien condicionar. Per l'altra banda, si estem a la feina, clar que podem interactuar, perquè és un company més, però és important respectar el seu espai i no ser intrusius, perquè això al final no estaríem separant aquesta parcel·la. Inclús la part afectuosa, si volem que ens vegin com a companys de feina i no com a parella, doncs també segons quines mostres, potser hi ha algun lloc que no és el més indicat, perquè després també això ens donaria un tracte diferencial respecte a la resta. I sobretot també interactuar amb la resta de companys, que a vegades hi ha parelles que senten tan còmodes i al final també està bé que es puguin relacionar, però si estan tota l'estona també d'alguna manera es tanquen entre ells i no interactuen amb altres persones.
Des d'Ashley Madison també ens explicaven els llocs més habituals on els seus usuaris han tingut sexe a la feina.
El primer lloc és el propi despatx, la sala de reunions, a l'escriptori del CAP i a l'ascensor. Ho han fet de veritat.
És una fantasia molt habitual la de tenir sexe en aquests llocs, físicament a la feina, a l'oficina, al despatx, a l'empresa?
Sí, és habitual o bé a l'oficina o als banys. Vull dir, els banys d'una empresa també és un lloc a vegades recurrent quan hi ha aquest augment de desig i que es vol canalitzar d'alguna manera, s'aprofiten aquests temps de descans, com comentava abans, per donar-li sortida. Sí que és veritat que, clar, òbviament implica un risc i que moltes vegades des d'aquesta part, com deia abans, no podem actuar des de la vessant racional mental o des de la vessant fantasiosa. Després ens hem de veure cada dia a la feina i no és el mateix que sigui una aventura a que sigui una relació de parella. Llavors, al marge de les conseqüències externes, si amb aquesta persona jo continuaré veient-la, ha de ser una situació que no sigui incòmoda, que no passem de cop i volta a no saludar-nos o a que hi hagi un clima de tensió, perquè això influirà que no em senti còmoda professionalment treballant, i més si és una persona de l'equip amb la que tinc un contacte bastant sovint, no només de que la vegi cada dia, sinó de tenir projectes on treballem junts.
El portaveu d'Ashley Madison ens explicava llocs habituals, l'ascensor, l'escriptori del CAP, ens ha dit el despatx. A tu t'han explicat alguna anècdota o algun lloc que t'hagi sorprès?
A part d'aquests, aquests són els més recurrents, no? Els que a mi m'han comentat han sigut, com deia, els banys i la part del despatx de l'oficina. Sí, de fer una mica de maniobres i de buscar, doncs això, l'estratègia per no ser descoberts i des d'intentar buscar el moment en què estaven dinant, sota la taula, intentar tapar amb cortines, a dir, buscar mil històries per intentar passar desapercebuts. Però habitualment són les que més acostumen a escoltar.
Mireia Muñoz, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, gràcies per compartir aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
La Revolució Sexual, amb el suport de sexydream.es.
I per acabar aquest capítol, avui us proposem una sèrie basada en una relació a la feina. Es titula Amor i anarquia, són només 8 capítols de mitja hora, es veuen una tarda i la podeu trobar a Netflix.
Era una locura, no podia salir bien.
Me encanta tu locura.
La Sofia és una consultora de mitjana edat, casada i amb fills, que arriba a treballar a una editorial petita i allà s'embolica amb un informàtic jove, en Max.
No es tracta només d'una atracció sexual, sinó d'una relació de jocs divertida que fa que la Sofia recuperi l'espurna que li faltava al seu matrimoni i que tots dos replantegin les seves vides.
El títol és Amor i anarquia.
Com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC+1 i sexydream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores, embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.